Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És divendres 22 d'agost del 2025, un dia que comença encara amb el cel tapat, amb restes d'inestabilitat, però avui amb més clarianes. Avui tindrem més estones de sol. Avui les precipitacions encara poden ser presents en punts aïllats, sobretot a la tarda, que poden anar acompanyades de calamars. El cap de setmana es preveu, meteorològicament parlant, encara mogut, no acabem de fer net, encara poden haver-hi algunes pluges puntuals i les temperatures tenen tendència, doncs, ja a remetre, tot i que en alguns moments es poden enfilar fins als 30 graus. Títoles de la jornada: Marc Puig i Francesc Oliveres exigeixen ajuda de la justícia per frenar els actes incívics d'un veí conflictiu de Sant Aniol de Finestres. Els alcaldes de Les Planes i Sant Aniol s'han unit per demanar mesures judicials perquè no es repeteixin els fets dels últims mesos. Des dels dos ajuntaments han contractat una advocada penalista. El jove, que té 29 anys, acumula desenes d'antecedents. Escoltem l'alcalde Marc Puig.
És una persona que té els dos pobles espantats i, per tant, nosaltres el que demanem és que es faci ja d'una vegada per totes una actuació urgent i que aquesta persona se l'ingressi en un centre psiquiàtric ben tancat per tal que es pugui rehabilitar i els pobles puguem estar i respirar tranquils.
En matèria de seguretat, l'Ajuntament de Ribes de Freser està instal·lant noves càmeres de seguretat per dissuadir el que qualifiquen de vandalisme recurrent en alguns espais municipals. Escoltem l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
Bé, els ascensors també és una cosa que clama al cel, però ens dediquem a vandalitzar. Quan s'espatlla l'ascensor s'ha de poder arreglar al mateix moment. Això no passa. Llavors ens passem 15 dies o 3 setmanes amb un ascensor espatllat que qui pateix les conseqüències res té a veure amb aquest acte de vandalisme. Per tant, si tenen cames lleugeres, que pugin i baixin per la baixada del pavelló.
Un juliol plujós i les mesures de control i informació aplicades sobre els visitants dels gorgs estan fent que aquest estiu hagi sigut més tranquil que altres anys en aquests espais naturals. En general, els ajuntaments es mostren satisfets de com ha anat la temporada intentant racionalitzar la presència humana. Tres bombers garrotxins han col·laborat amb les tasques d'extinció del foc de Jarilla, Extremadura, Melvila, Udal Planell i Alba Cabanyes han estat al llarg d'aquesta setmana lluitant contra el foc que crema en aquest punt de l'estat espanyol. Han realitzat tasques d'extinció i sanitàries a la zona en el marc del comboi que va sortir des de Catalunya aquest dilluns. I avui també us explicarem, entre altres qüestions, que limitar la velocitat, deixar distància entre vehicles i tenir nets els punts de desembassaments d'aigua a casa són algunes de les mesures que es poden prendre per evitar mals majors en cas de fortes precipitacions. Aquests dies, després de la forta calor, han tornat les tempestes i sentirem els consells que dona Protecció Civil. En matèria esportiva, avui és notícia, per exemple, que el Club Bàsquet Olot celebra la tercera edició del Trofeu Ciutat d'Olot. En l'edició d'enguany hi haurà un amistós entre el Joventut de Badalona i la Laguna Tenerife. Amb aquest partit es donarà el tret de sortida a la temporada. I també us explicarem que Ripoll es prepara per acollir la 28a edició del Rei Típic Internacional. Ens hi posem en tan sols 30 segons.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Marc Puig i Francesc Oliveres, preocupats, exigeixen ajuda de la justícia per frenar els actes incívics d'un veí conflictiu de Sant Aniol de Finestres. Els alcaldes de Les Planes i Sant Aniol s'han unit per demanar mesures judicials perquè no es repeteixin els fets dels últims mesos. Des dels dos ajuntaments han contractat una advocada penalista. El jove, que té 29 anys, acumula desenes d'antecedents en jutjats d'arreu de Catalunya i en l'última setmana ha provocat dos incendis petits. Ens ho explica en Roger Isern.
L'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres i el de Les Planes d'Hostoles han dit prou. Els seus dos alcaldes, Francesc Oliveres i Marc Puig, exigeixen a la justícia que prengui mesures contra un veí conflictiu de Sant Aniol que acumula desenes de delictes. El jove de 29 anys, que pateix problemes de salut mental i consumeix drogues, té un llarg historial de desperfectes al mobiliari urbà de Sant Aniol i agressions animals, entre d'altres. El fet més preocupant va ser el passat mes de maig a Les Planes d'Hostoles, on va agredir el cap de la brigada del poble i li va provocar una fractura a una mà. I aquesta setmana, dos fets més provocats pel jove. Diumenge, un petit incendi a Sant Aniol de Finestres i aquest dimecres provocant un incendi a un garatge de les Planes d'Hostoles. Una sèrie de fets que han provocat que els dos alcaldes es plantin i diguin a la justícia que això s'ha d'acabar. L'alcalde de les Planes d'Hostoles és Marc Puig.
És una persona que té els dos pobles espantats i, per tant, nosaltres el que demanem és que es faci ja d'una vegada per totes una actuació urgent i que aquesta persona se l'ingressi en un centre psiquiàtric ben tancat per tal que es pugui rehabilitar i els pobles puguem estar i respirar tranquils.
Per la seva banda, l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, es mostra contundent contra la justícia i exigeix solucions.
Algunes solucions han de donar des de la justícia i des de l'Estat, bueno, de la Generalitat. No pot ser que la Generalitat no tingui poder per tancar un personatge així, que ens l'hagin de carregar contínuament al poble o diferents pobles i que el jutge no vegi una porta. Per què? Perquè estem en un país que jo crec que està mal enfocat de la justícia, està mal enfocat de la política, només és cèntims o poder, i els pobres que treballem ho suportem tot i a sobre els hem de mantenir com fan vacances.
El veí de Sant Aniol de Finestres va ser detingut aquest dimecres per part dels Mossos d'Esquadra i traslladat a Salt. Puig n'ha donat els detalls i ha remarcat la bona feina dels cossos de seguretat.
Aquest cap de setmana, des de diumenge fins ahir, que es va procedir a la seva detenció, van estar dues patrulles fixes a la zona per mirar de localitzar-lo, que es va poder detenir amb l'ajuda de dues dotacions de bombers i també personal del SEM, que el va traslladar a Salt.
I si es tracta d'un veí de Sant Aniol de Finestres sense vehicle propi i que es troba en aquesta situació, com arriba a les Planes d'Hostoles? Oliveres tampoc sap la resposta.
Perquè tan aviat és les Planes com a Sant Aniol, no sabem ni qui el porta ni com ho fa, però ho fa. I a més la por que tenim, jo no en tinc de por, i molta gent com jo no en té, però és clar que hi ha persones grans amb la mainada, matrimonis que tenen mainada, petits, estan insegurs.
Veïns de Sant Aniol de Finestres i les Planes d'Hostoles viuen preocupats per un veí que en el cas de Sant Aniol ja fa 15 anys que genera problemes. Des dels dos ajuntaments confien que les mesures de pressió a la justícia serveixin per aturar un problema que ha crescut en els darrers mesos.
No deixem encara la seguretat perquè l'Ajuntament de Ribes de Freser està instal·lant noves càmeres per dissuadir el que qualifiquen de vandalisme habitual en alguns espais municipals. Recentment n'han instal·lat a la zona esportiva i properament en posaran també els ascensors públics de la vila. Per cert que l'ascensor que puja a la zona esportiva torna a tenir el cartell espatllat.
L'equip de govern de Ribes de Freser ha instal·lat noves càmeres de seguretat a la zona esportiva després que a principis d'estiu detectessin els robatoris dels recs automàtics de la piscina i del camp de futbol, així com un mal ús de l'accés a la nova sala de musculació. Properament, l'equip de govern ha decidit instal·lar també càmeres als dos ascensors de la vila construït ara fa 9 anys per millorar la mobilitat de la gent gran, el que connecta el centre comercial amb el passeig de la Caterineta i el que connecta el passeig amb els carrers Girona i Fontalba, amb parada al pavelló i els aparcaments del seu entorn. L'acumulació de gent que provocava l'aturada dels ascensors per sobrepès desmuntava després les portes per sortir-ne sense esperar l'arribada dels serveis d'emergència, malmetent així unes peces difícils de substituir després d'una dècada. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes de Freser.
Bé, els ascensors també és una cosa que clama al cel, però ens dediquem a vandalitzar-ho. Quan s'espatlla l'ascensor s'ha de poder arreglar al mateix moment. Això no passa. Llavors ens passem 15 dies o 3 setmanes amb un ascensor espatllat que qui impateix les conseqüències res té a veure amb aquest acte de vandalisme. Per tant, si tenen cames lleugeres, que pugin i baixin per la baixada del pavelló. Si tenen ganes de jugar, que se'n vagin als múltiples espais per jugar a Ribes, val? Però home, enredar en un lloc on realment qui el necessita és una necessitat important, doncs al final hem acabat amb càmeres de seguretat.
L'equip de govern de Ribes de Freser recorda que era reticent a instal·lar càmeres de seguretat després de fer-ho a les zones de contenidors, però asseguren que la vandalització continuada d'altres espais els obliga a instal·lar-ne de noves.
Un juliol plujós i les mesures de control i informació aplicades sobre els visitants dels gorgs del Ripollès estan fent que aquest estiu hagi sigut més tranquil que altres anys. En general, els ajuntaments es mostren satisfets de com ha anat la temporada intentant racionalitzar la presència humana. Guido Sengerote.
La ruta dels 7 gorgs del torrent de la Cabana a Can de Bànol és un dels espais que més va patir la massificació generalitzada de la natura post-pandèmia. Alguns anys després de les primeres mesures de regulació, l'afluència segueix sent elevada però està sota control, així com ho estan els comportaments incívics. En parla Joan Carbonell, regidor de Sostenibilitat i Transició Energètica de l'Ajuntament de Can de Bànol.
Des de que es va posar l'ecotax hem aconseguit una subvenció que tenim diversos informadors ambientals, també el propi personal d'informadors de l'Ajuntament i tot. Hem reduït bastant el que és l'incivisme, el que la gent deixi de xaies. Encara ens trobem sobretot doncs, mocadors, papers, alguna llauna, però abans sí que ens trobàvem també moltes ampolles de vidre, moltíssimes llaunes, i això és una cosa que sí que s'ha vist força reduïda. També és veritat que doncs, pintades, malmetre el mobiliari urbà en general, de senyals, etc., també ha disminuït molt. I bueno, el que és portar flotadors o coses així com si estiguéssim a la platja, doncs això també s'ha vist molt, molt reduït.
Segons els registres a la web de l'Ajuntament de Can de Bànol, que suposen aproximadament la meitat de les persones que acudeixen a l'espai, durant el juliol hi han passat unes 1.300 persones pel torrent de la Cabana i a la Font del Carol també, mentre que la primera quinzena d'agost els visitants han sigut uns 3.400. El pàrquing de la Font del Carol, de 55 places i 10 euros per dia, ha suposat també un bon regulador per l'espai. A les Llosses, concretament a la Riera de Merlès, el juliol plujós i també diverses casuístiques com la limitació d'aparcament han resultat en una temporada més calmada que altres anys. Marc Ràfols és el primer tinent d'alcalde de les Llosses i també responsable del territori.
Ha estat molt més tranquil aquest any per la climatologia, però també és veritat que un propietari va tancar l'únic pàrquing habilitat que teníem per la gent i això ha impedit que poguessin aparcar allà. Com que el cobert de Puigcercós ja no s'hi pot aparcar allà tampoc, l'únic espai que tenen per aparcar és a la C26, al trencall del càmping del Saiol, allà és l'únic lloc i tampoc n'hi caben gaires. Per tant, per força ha baixat l'afluència. El gran problema és que la gent hi va passar el dia a dinar amb parasols, amb cadires, amb gossos. Bueno, els informadors fan una gran feina, ells els hi expliquen, la seva feina és estrictament informar, després són els guardes els que han de passar a posar denúncies, però el perfil és diferent.
En el que va d'estiu amb Sant Joan com a punt de partida, els visitants de l'espai voregen les 6.000 persones. A la zona hi transcorren uns 6 informadors diaris i 2 agents que sancionen. De fet, aquesta primavera, les Llosses i els 7 municipis restants per on passa la Riera de Merlès es van unir per aprovar una ordenança comuna que els dona més seguretat jurídica a l'hora de sancionar i a dia d'avui ja han interposat 130 denúncies. El Gorg de Malatosca, a Sant Joan de les Abadesses, també dona feina a l'Ajuntament. És un espai molt més accessible que els anteriors i això ha provocat unes afluències de visitants exagerades, sobretot durant la primera quinzena d'agost, culminada amb el cap de setmana llarg de la Mare de Déu, on va caldre prendre mesures dràstiques en algun moment concret.
Seguim encara parlant de seguretat, però ara sortim a l'exterior, perquè 3 bombers garrotxins estan col·laborant amb les tasques d'extinció del foc de Jarilla. Són en Mel Vila, l'Eudald Planella i l'Alba Cabanyes. Han estat al llarg d'aquesta setmana lluitant contra el foc que crema Extremadura. Han fet tasques d'extinció i sanitàries a la zona en el marc del comboi que va sortir des de Catalunya aquest dilluns.
Els bombers de la Generalitat es preparen per tornar de Jarilla a Extremadura després d'haver assegurat el flanc dret de l'incendi forestal la tasca que tenien assignada i que han aconseguit amb l'ajuda de bombers de Múrcia i forestals de parcs nacionals. L'estabilització del flanc dret es va fer amb eines mecàniques, manuals i foc tècnic dirigit pel Graf. La zona que tenia pendents de fins a 320 metres va quedar ben remullada i aquest dijous els bombers van repassar l'àrea per vigilar que no hi hagués represes. En aquestes tasques hi han col·laborat 3 garrotxins, Mel Vila, Eudald Planella i Alba Cabanyes, 3 membres dels bombers d'Olot que han estat durant aquesta setmana lluitant contra l'incendi a Extremadura. A Ràdio Olot i Olot Televisió hem parlat amb el caporal dels Grai d'Olot, Mel Vila, que ens explicava al llarg d'aquests dies quines tasques tenien assignades.
Es buscava gent de les diferents regions d'emergència, es buscava gent de les unitats Graf per poder donar el seu anàlisi tècnic i també es buscava gent per donar suport sanitari. I jo vaig entrar com a suport sanitari per poder treballar amb un infermer i per fer un equip sanitari un altre company d'Olot, l'Eudald, doncs ha entrat com a bomber i aquí a la Garrotxa, que hi ha l'Alba Cabanyes, que és voluntària del Fons de Magistres Mèdica, i que també està aquí.
Vila ha treballat durant el torn de nit, fet que en una zona que no és habitual pels bombers garrotxins no es tracta d'una tasca fàcil.
I tot això, la part que treballem de nit, una part ens hem desplaçat per veure el territori, per conèixer on ens hem d'emplaçar, on està el centre de coordinació, per tenir una idea del territori. És una zona que no coneixem i és important veure-la de dia per tenir una idea del que et trobaràs durant la nit.
En alguns punts del país hi ha forts incendis, com estem veient aquests dies, però a casa nostra, i de fet és una tònica habitual durant l'estiu, les tempestes sobtades són protagonistes. Com hem d'actuar-hi? Doncs bé, hem de limitar la velocitat, hem de deixar distància entre vehicles i hem de tenir nets els punts de desembussaments d'aigua a casa. Són algunes de les mesures que es poden prendre per evitar mals majors en cas de fortes precipitacions. Aquests dies, després de la forta calor, han tornat les tempestes. Pluges que sovint duren poc, però que deixen anar grans quantitats d'aigua. Des de Protecció Civil han donat alguns consells com aquests.
Després de l'onada de calor han tornat les tempestes arreu del territori. A la Garrotxa aquesta setmana han tornat les pluges i algunes d'elles en forma de tempesta forta i puntual. A Olot dimecres a la tarda hi van caure prop de 20 litres en menys de mitja hora. Es tracta de pluges habituals per l'època. Des de Protecció Civil donen alguns consells sobre com actuar en cas que algú es trobi conduint. En parla Eugènia Munté, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
Pues limitar la velocitat, deixar distància entre cotxe i cotxe. Si veiem que perdem la visibilitat, aturar-nos al voral, engegar els llums d'emergència i esperar que passi una mica, que millori la visibilitat. Sobretot, allunyar-vos de rieres, rius i torrents. No travessar mai ni amb cotxe ni a peu cap torrent ni riera.
En cas de trobar-se a l'exterior, a la muntanya, per exemple, és clau allunyar-se de rius i rieres i de zones que es puguin esllavissar. En cas d'estar a casa, també es poden prendre mesures per reduir els possibles efectes de les pluges.
Tancar les finestres i les portes, netejar tots els guals i també tots els desembassaments d'aigua perquè no se mos inundi el pati i, sobretot, si hi ha més risc d'inundació, anar a les zones altes emportar-nos en tots els objectes de valor necessaris, com pot ser un mòbil per si s'ha de carregat, per si s'ha de trucar a emergències, una ràdio per fer el seguiment dels mitjans de comunicació oficials per com evoluciona l'episodi, els medicaments, tota la documentació personal.
Consells molt lògics, però més que útils i que encara que no ho sembli és bàsic recordar. S'espera que en els pròxims dies la possibilitat de tempestes fortes puntuals puguin repetir-se arreu del país.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Cada vegada són menys els catalans que s'identifiquen amb la llengua i que parlen el català com a idioma principal. Aquestes xifres porten els lingüistes a assegurar que la llengua està passant per un molt mal moment. Els informes no són optimistes i recorden que la llei tampoc ajuda que les xifres millorin. Tot i això, tenen clar que la llengua mor quan l'últim parlant deixa de fer-ho i, per tant, és molt difícil, diuen, que el català acabi desapareixent. Paula Sayago.
El català està passant per un mal moment? Si ens fixem en els informes, la resposta és que sí. Des de fa 20 anys, les xifres no són positives per la llengua i sembla que cada vegada cauen més. Els lingüistes, a través de dades, asseguren que cada vegada són menys tant els que s'identifiquen amb el català com els que el parlen com a llengua principal. Escoltem a la lingüista Carla Soler.
I efectivament tenim moltes dades que ens ho demostren. En els últims 20 anys, segons els estudis de l'IDESCAT, veiem que les converses en català disminueixen. Disminueix tant la identificació com a catalanoparlants com l'ús de la llengua. Les dades ens indiquen que més o menys en els últims 20 anys ha disminuït, ja no eren xifres gaire altes, no? Ja eren per sota del 50%, però ha disminuït tant l'ús com la identificació de catalanoparlants.
Tot i que la meitat de la població catalana assegura que comença sempre o sovint les converses en català, l'altra meitat no ho fa mai o gairebé mai. Aquest got mig ple es buida amb una altra dada. Quan els catalanoparlants bilingües inicien una conversa en català i el responen en castellà, 7 de cada 10 es passen al castellà.
Molta gent diu, no, no, jo ja parlo català, si jo parlo amb tothom en català. Doncs resulta que tenim una estadística que ens diu que el 75% de la gent que ens identifiquem com a catalanoparlants, quan veiem una persona a la qual no tenim gaire confiança, li parlem en castellà. Un 75% dels cops. Per tant, és una dada molt alta. Això significa que realment no estem parlant català. Quan, en canvi, la dada de l'IDESCAT ens diu que més del 90% dels catalans, més del 90% de la gent de Catalunya ens entén si li parlem en català. Per tant, tothom ens entén, però en la majoria de casos no el parlem. El problema està clar que també és nostre com a catalanoparlants.
La Generalitat va rebre 755 queixes i 1.201 denúncies per vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants l'any 2024. Des de les plataformes de defensa de la llengua recorden que davant la llei totes les persones tenen dret a no ser discriminades per raons lingüístiques.
Major, Església i Olot són els noms més comuns als carrers de la Garrotxa. Són dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que analitza les gairebé 107.000 vies que hi ha al país. Dos dels tres noms més comuns a la comarca també ho són arreu de Catalunya.
Catalunya té 106.942 vies diferents, des de carrers, places i passatges fins a avingudes, corriols, glorietes i passadissos. El carrer és el tipus de via més comú al país, amb 74.050 registres, seguit de les places, els passatges, les avingudes i els camins. A la part baixa del rànquing hi ha una quinzena de vies úniques amb noms curiosos i poc coneguts, com ara Rasa, Sender o Davallada. Pel que fa a la Garrotxa, els 10 noms més habituals en carrer són Major, Església, Olot, Girona, Font, Fluvià, Nou, Sant Roc, Santa Magdalena i Garrotxa. Coincideix que els dos més habituals a la comarca també són dos dels noms més comuns arreu de Catalunya. El cap de la unitat de toponomia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és Miquel Parella.
Aquestes formes que solem trobar normalment en els centres històrics, en els nuclis urbans, que són descriptius, carrer Major, plaça Major, carrer del Pont, carrer Ample, carrer Estret, aquestes descripcions són les originals. Més enllà d'aquí, amb els creixements urbanístics posteriors, hi va haver-hi una necessitat de denominar aquell vial, aquell carrer, però que no sortia de manera espontània del poble pla.
Les referències geogràfiques també són una font important per definir els noms dels carrers. Catalunya és la més destacada, amb unes 600 vies que duen el seu nom. En comparació amb Espanya, la presència és molt menor, amb només una setantena de vies que duen el nom del país. En el cas de la Garrotxa, n'hi ha 76, i és la desena comarca que més vies té amb aquestes referències. La presència masculina, el nomenclàtor urbà de Catalunya, és clarament superior a la femenina. De fet, bona part dels noms femenins tenen un origen religiós, cosa que no passa amb els homes.
Gràcies, Roger. Anem als esports. El Club Bàsquet Olot celebra la tercera edició del Trofeu Ciutat d'Olot. En l'edició d'enguany hi haurà un amistós entre el Joventut de Badalona i el Laguna Tenerife. Amb aquest partit es donarà el tret de sortida a la temporada, Òscar Gravalosa.
Fa 3 anys, el Club de Bàsquet Olot va crear el Trofeu Ciutat d'Olot per commemorar el seu 50è aniversari. El trofeu es va estrenar amb el partit de bàsquet entre el Joventut de Badalona i el Girona, i ara se celebrarà un amistós entre el conjunt verd i negre i la Laguna Tenerife. A més, segons explica el president del Club Bàsquet Olot, Werner Esteller, el jugador Ricky Rubio tornarà a les files de la penya després de passar més d'un any fora de les pistes.
Hem pogut aconseguir pues, el match perfecte del Joventut de Badalona perdoneu, amb el Lenovo Tenerife, a més amb un any especial per la penya, que és la reincorporació d'Enrique Rubio a les files del club per poder tornar a tancar la seva etapa esportiva. El tindrem aquí a les pistes, ja confirmat pel club. Ens ve molt de gust.
El partit es disputarà l'11 de setembre al pavelló Pla de Llacs d'Olot, a 6:45 de la tarda. Pel que respecta al nombre d'espectadors, Esteller afirma que s'estan preparant per acollir unes 800 persones.
Un agraïment especial, i ho comentava abans l'Enric, a totes les famílies que ens acompanyen, la comissió d'esdeveniments, que ens està fent possible dur a terme l'acollida de més de 800 persones que tindrem en el pavelló, que és l'aforament que tenim al pavelló, amb un esdeveniment que durarà poc més de 2 hores i en el qual necessitem evidentment el suport de totes les famílies per poder dur a terme amb èxit l'esdeveniment.
Pels interessats en veure el partit, les entrades ja es poden comprar a través de la web cbolot.org.
Ripoll es prepara per acollir la 28a edició del Rai Típic Internacional.
Enguany el Rai Típic comptarà amb una 50a de participants entre els 4 grups de les categories sènior i júnior. L'Ignasi Casas és el president del Country Club Hípic del Ripollès.
Dos categories, no? Tal com dius, la de 120 quilòmetres, la de dues estrelles, i la de 100 quilòmetres, una estrella. En total uns 50 participants, amb, a la prova gran hi ha uns 15 cavalls, que és la més difícil, no? Que és la que costa més que la gent hi arribi, perquè també s'han de classificar, no tots els cavalls i els genets poden fer 120 quilòmetres.
El 28è Rai Típic continuarà amb el recorregut clàssic, que consta de 4 etapes. La primera sortirà de Ripoll i arribarà al castell de Montesquiu, mentre que la segona farà el recorregut a l'inversa.
El cavall, pues, al principi, diguéssim que està més fresc, aprofita per fer quilòmetres, però també li va bé per relaxar-se, perquè al final és un animal, no? I ja no li pots dir tranquil, que al principi ves tranquil i llavors ja correràs, no? Pues, evidentment, el genet el porta suau, però li fa fer una distància més llarga, i així el cavall ja es va relaxant i diguéssim que treballa millor, no? I les últimes són una mica més curtes, perquè també és on pot augmentar una mica la velocitat.
Des del Country Club Hípic del Ripollès recalquen la importància de mantenir el benestar i la salut dels cavalls. Una de les mesures que es pren al raid de Ripoll i a la majoria de raids competitius són els controls veterinaris.
Degut al sistema de la competició, el cavall que recupera millor de les pulsacions, el que està per sota 64, entra a control veterinari i diguéssim que tanca el temps. Clar, això fa també que l'emoció també estigui en el control veterinari.
El 28è Raid Típic Internacional de Ripoll començarà dissabte a 7:15 del matí amb la sortida de la categoria CI2, la categoria estrella de la prova. Seguidament i fins a les 8 del matí aniran sortint escaladament les altres categories.
Gràcies, Marc en Roura. Ho deixem aquí. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora amb tota l'actualitat de les nostres comarques. Gràcies per seguir-nos. Bon dia i bona hora a tothom. 5 minuts
més. I si de sobte fa sol? Clic. I si una mica d'esport? Clic. I si quedo amb els amics? Clic. Millor un plat de pasta. Clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Click d'Opticalia. 2x1 en ulleres graduades, una d'elles amb clic. Només a Opticalia i a opticalia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.